Bé, no, que surti de casa de, del seu amic Pedro Campos i per tant vingui fins aquí al, al Club Nàutic, és qüestió de minuts. A diferència de l'any passat, avui no hi ha gaire expectació de la gent. És a dir, hi ha molts periodistes, moltes càmeres de televisió, però no hi ha gent per rebre'l aquí al port de Sant Xenxo. Vindrà cap aquí per començar a entrenar amb el Bribón, la seva embarcació, i per veure si realment està en forma com per competir aquesta setmana a la Copa de Vela d'Espanya. Ell té, té la intenció de competir, 85 anys, algun problema de mobilitat, ara, ara ho dèiem, i de fet fons del Club Nàutic ens confirmen que ell està inscrit a la competició i que, per tant, dissabte i diumenge podria competir. Tot i això, si hi ha prou vent avui, segur que sortirà a navegar, es deixarà veure per aquí a Sant Xenxo i, més enllà d'aquells pocs segons que hi va entrar en cotxe a casa d'aquest empresari, li podem preguntar, li podrem preguntar, altra cosa serà que respongui per algunes de les qüestions que envolten aquest viatge polèmic un altre cop a Sant Xenxo.
Molt bé. Gràcies, Arnau.
Fins ara.
Fins ara. Avui el Havois fa un article de l'emèrit des de Sant Xenxo.
És d'allà, no?
Sí, és d'allà, és d'allà, és d'allà. I que sorprèn molt que no té ni fans ni detractors al poble. Pues el que hi havia algú ahir que es preguntava, carai, però que mira que poca gent que hi ha que el vulgui rebre, no? Mm.
Però saps què? Que escoltant les ràdios, encara que sigui no en directe o després de llegir tota la premsa, hi ha una cosa que com a ciutadà és també torna a ser frustrant, que és que, clar, amb este senyor vam estar durant dècades que no podies dir, no es podia dir res, els que ho sabien no volien o no podien o les dues coses alhora. Ara hi ha permís. I, de fet, forma part de l'estratègia dibuixada per l'Estat i per les institucions de l'Estat, i la pròpia Casa Real ho és, però per més gent, de dir, escolti, amb aquest, palo. Palo. Bastonegeu-lo. I quan l'has bastonejat, te donen un altre pal. Fot-li ara el cap. I ara trenqui-li les cames. I ara trenqui-li l'esquena. I quan t'has cansat, torna a començar. Torna a pegar-li el cap. Vinga, ara li has dit este insult, utilitzen un altre. I més gros. Vale. Estem fent això entre tots, però és que el gran problema és que aquest senyor no s'ha sentat en una banqueta, en un jutjat, perquè és inviolable. Fa molts anys que va al regnat del seu fill, formalment segueix sent igual d'inviolable. O sigui, que ho tornem a fiar tot a que el fill, o la neta, o qui sigui, tindrà un comportament honorable. Coi, i la història ja ens ha dit que fiar les coses a que algú tindrà un comportament honorable és arriscar massa. El que et vinc a dir és que l'operació de salvació de la Casa Real passava per l'abdicació, però després s'haguessin pogut posar les piles per fer, per a que no ens hi tornem a trobar d'aquí un temps. Estem hasta els nassos ja d'insultar amb este senyor, que va ser rei. El que ens preocupa és que pugui tornar a passar. I això, com que ja hem vist una corassa al voltant d'un i ara la veiem al voltant de l'altre, de dir, escolti, facin els deures, evitin que això passi, no ho fiïn tot aquell que hi ha ara és bo, o que el que vindrà després d'aquest serà bo, ens hi podem tornar a trobar.
Com escriu avui el Havois, les visites del rei emèrit a Sant Xenxo empiecen a aparecerse por momentos a un càsting de Javier Cárdenas. Són les 11:03. Abans d'acabar, he d'anar cap a Madrid. Què està passant, Armenteres? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs que ja veurem com va aquesta trencadissa del només si així. És veritat que el PSOE està dient que el govern o la unitat del govern espanyol no està amenaçada. Mira, Irene Montero, ara fa uns minuts, visiblement afligida, és a punt de votar-se aquí una estona la reforma de la llei del només si així, i acaba de dir que es perden anys en la lluita feminista contra els agressors i els violadors.
Hoy es un día triste, seguramente el día más difícil que yo he vivido en este Parlamento como ministra y creo que también para todas las feministas de esta Cámara y fuera de ella, al menos de esta legislatura. Costó muchos años de movilizaciones, de lucha feminista, de trabajo en el Gobierno, de trabajo también en este Parlamento, poner el consentimiento en el centro.
Diu que s'ha perdut molt i ha posat d'exemple el cas de Dani Alves, Jordi. Ha dit que això és el que el millor exemple del que permet ara la defensa d'Alves dir que va ser una relació consentida perquè no hi ha senyal de violència física. Això és el que canvia la reforma de la llei. Després podem anar escoltant tothom, però hi ha una foto, Jordi, que és l'aprovació d'aquesta reforma, que és molt eloquent. Imagineu-vos el Congrés dels Diputats, només 4 ministres a la bancada blava, a la bancada de ministres, Yolanda Díaz en una banda sola, Pilar Llop, 2 escons al seu costat, sola, la ministra de Justícia, i a l'altra banda, Irene Montero i Ione Belarra, juntes, plegades, totes dues amb brusa lila de lluita feminista.
I no dimitirà, no, avui?
El PP li ha demanat. De fet, tot i el pacte sobre PP, sorprèn que Cuca Gamarra, la portaveu del PP, ha estat molt, molt dura, tant amb Pedro Sánchez, que no hi és, com amb Irene Montero, per no dimitir.
11:05. Moltes gràcies, Jordi. Fins ara, cuida't igualment.
Hi ha una fe, un segon, hi ha una fe d'errors, i que vostè i jo hauríem d'admetre, eh?
Aviam.
Un amable lector, que sí, és especialista sí. En matèria de lo salva, que parla d'una matèria que evidentment coneix molt bé, sí. Diu, com sempre toquem d'oïdes, al Bagdad hi havia un nan que es deia Oli Wan, que era actor porno, i un fakir que es deia Kumar, i que era el de la campana i la bombona de Butà.
Sí.
I clar, necessitàvem l'experiència o l'aportació de l'expert per saber que... Sí, és veritat que tocàvem una mica... Tocàvem la campana d'oïdes.
Fixa't com parlem de les coses que interessen a la gent, perquè jo també he rebut missatges de gent queixant-se dient que no era
que
el de la campana fos... no era un nan, que el de la campana era...
A veure com fos el fàquid pel nan.
Fàquid... Nosaltres no hem rebut aquests
nosaltres
missatges.
Nosaltres no, eh?
Bueno,
nosaltres no.
Jo no he estat al Bagdad, però he llegit molt sobre el tema, i llavors era el fàquid Kumar.
Sí, Kumar, amb K,
amb el penis.
Sí, la campana, la campana.
I es veu que n'hi havia un altre que es deia
Tigerman. Anem pel Pedregà.
I després, perdone.
Hi havia un altre que es deia Tigerman que aixecava una bombona de butà.
Sí, i després...
Gran o petita?
I després... I després hi havia el poni, però no recordem com es deia, ni ganes.
Jo vaig durar poc.
Molt bé, vinga, va.
Em va passar indefinit.
Una gran demostració de la intel·ligència natural de tots plegats.
Anava a dir, aquesta no és artificial.
No. I amb aquesta intel·ligència i gràcia natural faré l'ull de poll, la intel·ligència artificial ha sigut protagonista... de la tertúlia al costat de la hipèrbole. Per exemple, podríem dir que Jordi Basté porta fent ràdio des de fa 200.000 anys a la sabana. Allò, que bé! I seria una hipèrbole, efectivament, un exemple. O aquest ull de poll és incomparable, també seria una hipèrbole. Bé, tertúlia de colors, no només per l'americana, crec que era fúcsia, de Xavier Salamartín. També per la competició ulleril de Josep Martí, li anava a dir Vicenç Martí. Josep Martí i Concepció Baray, que, Josep Martí, hem esmentat les ulleres negres, però no hem esmentat les ulleres blaves de Concepció Baray. Josep Martí, per cert, que ha fet un pacte amb el diable perquè fa exactament la mateixa cara que fa 10 anys. És com si no hagués marxat mai de la tertúlia. Vicenç Sánchez mereix menció a part, efectivament. Ell el que intenta és... discrepar, o sigui, encara que ell estigui a favor, discrepa, que és una cosa que s'ha de dir, Vicent, que s'agraeix molt en una tertúlia, perquè tothom està molt d'acord, és un desastre.
Sap com en deia Joan Fuster d'això?
Com en deia?
Agitació d'idees.
Doncs Vicent Sánchez, agitador d'idees.
Està d'acord.
D'idees. No, si no anirem al Bagdad, d'idees només.
Si no estic discrepant. Bé, avui hem descobert que la carn a la brasa és el gran invent de la humanitat, no el veganisme... La salutació aquí de tothom que ara se m'enfadarà, i que crear és reiterar. I com que crear és reiterar, reiteraré dos coses clàssiques d'allà de l'ull de poll. Una és la frase, i també és clàssica la frase de Josep Martí, avui la frase de la tertúlia podrien ser moltes, però podria ser també de fills de puta n'hi ha i n'hi haurà tota la vida. Això és una cosa que ha dit Josep Martí avui. I després un acudit dedicat a Jorge Fernández Díaz, l'home que dedicava llibres a Vicent Sánchez, ho dic per la cosa aquesta de creient. Atenció a l'acudit que diu: Doctor, és greu? I diu: no sóc el doctor, sóc Sant Pere.
No m'ho puc creure. Perquè tens el riure fàcil de dormir poc.
La Neus està molt a favor.
Perquè sempre estic a favor.
S'ha de riure sempre.
T'ha de riure sempre. Clar. No s'estarà d'acord el present convidat al món arracú, que és Risto Mejide. Gràcies, Josep Martí, Concepció Baray, Vicent Sánchez, Neus Tomàs. Fins la setmana que ve. Gràcies, Tiana.
Bon dia.
Bon dia.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc? Si una part de tu vol estrenar a casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca,
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
El perquè de tot plegat.
RAC 1. Hi ha amb ganes de fer vacances? Amb MSC Cruceros, aquesta primavera aprofita els nostres descomptes d'última hora embarcant des de Barcelona o amb còmodes vols. 8 dies amb tot inclòs des de 679 euros per persona. Reserva a la teva agència de viatges o a msccruceros.es i descobreix el futur dels creuers.
Els Encants, Torre Glòries, el 22 arroba, RAC, i ara també Bar Nuri. Vine a tastar les nostres tapes i especialitats catalanes al cor del Poble Nou.
Amb la cuina de sempre.
Bar Nuri, ens trobaràs a la Rambla del Poble Nou i al web familianuri.com.
Família Nuri, restauradors des de 1962.
Barcelona respira cursa i solidaritat.
10 quilòmetres excepcionals, des d'Avinguda Diagonal fins a Plaça Catalunya.
Inscriu-t'hi gratuïtament a la web cursaalcortingles.cat fins al 30 d'abril.
Siga solidari i corre amb la samarreta i la pulsera de la Fundació Pasqual Maragall per un futur sense Alzheimer.
El diumenge 7 de maig a les 9 del matí, Barcelona respira cursa.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Net, vaig tenir una cita increïble.
Però no deies...
Deia sí, però vaig anar a la Clínica Masculina Europea i m'han tornat la vida. Estic en plena forma.
Clínica Masculina Europea, especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Barnafil Primavera 2023. Compra i venda de segells, monedes i tot per al col·leccionisme.
Hi trobaràs els nous segells que s'hi presenten, com l'edició especial dels 70 anys del primer cotxe Seat.
Divendres 21 i dissabte 22 d'abril a les Cotxeres de Sants. Entrada gratuïta.
I si ens dius que has escoltat aquest anunci, tindràs un obsequi.
Sempre és moment de cuidar-se. Treu el millor de tu. Mima't i brilla amb els tractaments personalitzats que l'Institut Vila Rovira posa al teu abast. Rejuveneix i revitalitza la teva imatge mantenint sempre la naturalitat. Institut Vila Rovira, la clínica d'aquí, de Barcelona. La teva, a Passeig Bonanova 112 i el 93-241-7888.
Si ho somies, a la Sénia, País del Moble, ho fem realitat. A la Sénia tenim una llarga tradició en venda de mobiliari per la teva llar. L'àrea comercial més gran de Catalunya. Preu i qualitat a les nostres 10 botigues. La Sénia, País del Moble.
Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 2329. Samsara.es.
El Pèndol. Des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol. A Balmes 228.
RAC 1.
Tens entre 8 i 16 anys?
Què fas del 25 de juny a l'1 de juliol?
Vine a fer ràdio a les colònies de RAC1, a l'Alberg de Vic.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers, entrevistes...
I podcast a l'estudi amb els professionals de RAC1.
I activitats d'aventura.
I què més?
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
I muntarem a cavall, farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a colòniesrac1.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofònics.
Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som...
de Colònies!
A Òptica i Audiologia Universitària celebrem Sant Jordi amb un descompte de llegenda. Del 17 al 22 d'abril t'oferim un 20% de descompte addicional als nostres fantàstics preus. Afanya't i visita qualsevol dels nostres centres o la nostra botiga online. Consulta les condicions. Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Buah, brutal. ¿Ha merecido la pena o no ha merecido la pena?
Levantarme a las 4 de la mañana durante un mes y 12 días para venir al parque y conseguir capturar el parpadeo de un mirlo.
Increíble, ¿verdad?
Alucinante. Este viernes 21 de abril, Euromillones sortea un bote de 100 millones de euros para que hagas todas esas cosas que se hacen cuando tienes todo el tiempo del mundo. Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Wireframe, Crypto Trading, Crawl Dev, Data Driven. Entens alguna cosa? Normal. Escolta la ràdio, no ho aprendràs.
Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Reserva en verano mágico. Precio de referencia 162 euros por persona y noche. En el Disney Sequoia Lodge con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o en el 980-2020. Halcón Viajes, sabemos de viajeros. Ven a Disneyland París.
L'altre dia anava jo conduint i tal, no? I de sobte, crac, se'm va trencar el vidre. Buah, no vegis quin xof. Però saps què? Vaig fer clic a CrystalBox.es i pum, en un pim-pam, ja. Un flash. Crystal crack?
CrystalBox!
Arregla els vidres del teu cotxe en un plis. I si vens abans del 21 d'abril, et regalem un llum d'emergència.
Pals i la cuina de l'arròs.
Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi us convidem a gaudir del menú de l'arròs de Pals.
I ho complementem amb un programa de sortides pels arrossars, tallers i degustacions per a tota la família.
Més informació al 972-63-73-80 i a visitpals.com.
Pals i la cuina de l'arròs. Vine, tasta'l i sorprèn-te.
Encara no tens plans per aquest estiu? Entra a renfe.com i troba les millors oportunitats per viatjar a Madrid, Sevilla, Màlaga, València, Alacant, Saragossa o Pamplona aquest estiu. Configura el teu viatge a la carta i aprofita els millors preus per viatjar amb els trens de Renfe.
Renfe, el teu tren.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Perquè segons les últimes dades, Facebook també ha incrementat el nombre d'usuaris fins al 1.709.000 al setembre. Perdó, fins als 1.709.000 milions al setembre, ara sí.
Perquè la ràdio és així.
11 i 17. A Risto Mejide l'associem a molts universos, ha fet de jurat de talent shows, entrevistador, presentador, el seu paper com a escriptor de bestsellers, però segur que fins fa res al món de la música barroca i a Johann Sebastian Bach, no. Aquest matí ens ve a presentar la seva última novel·la, que és 16 notes, on a la portada ja es veu una declaració d'intencions, un piano de cua. A tres dies de Sant Jordi ens ve a presentar aquesta novel·la que s'endinsa la vida amorosa del compositor alemany per reivindicar la llibertat d'estimar a qui vulguis. Avui parlem amb ell de la seva última obra i de tot el que l'envolta. Hola, Risto Mejide, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, aviso els oients. Ara seré molt poc... No parlaré de la teva vida.
T'ho agraeixo molt.
No, de bo que no m'ha dit res, Jo li dic amb ell és que no fes el que vulguis, no? En la força de la vida cadascú ha de fer el que vol, la gana, i després posar-se a judici dels altres, que siguin els altres els que vulguin opinar. Per tant, parlem del llibre i de la... I jo soci de la teva fama, que va néixer fent de jurat d'Operació Triunfo, però ara tens un llibre de 500 pàgines sobre Bach.
Sí.
Per què Bach?
Perquè em vaig trobar en un moment de la meva vida que el músic més gran de tots els temps, el compositor que m'ha estat acompanyant tota la meva vida des que tinc ús de raó, i un dels arquitectes de la música moderna realment, doncs no tenia una novel·la. O sigui, clar que hi ha novel·les, però no hi ha gaires novel·les sobre el Johann Sebastian Bach. I a més vaig trobar que la seva vida, a mi, com a mínim, me l'havien explicat d'una manera que no era correcta. Jo tenia una imatge del Bach d'un tio avorrit, gairebé un monjo, no? Allà és, composant i ja està, no? Quan comences a mirar a veure el que ha fet, el que li va passar a la seva vida, com va patir, com va lluitar per la seva vida, dius, ostres, això s'ha d'explicar en una novel·la. I vaig començar a documentar-me, això ja fa 3-4 anys, i es va convertir en una obsessió. O sigui, ara mateix... No, tu ho has dit, jo no sóc un expert en musicologia, però no ho pretenc, però potser de la vida del Bach, ara mateix, podria parlar amb qualsevol expert del món, perquè porto 4 anys només llegint llibres, només entrevistant-me gent, només viatjant als llocs... obsessionats absolutament per la vida de Johann Sebastian Bach, perquè té una vida acollonant.
Però a tu et ve això et ve de lluny, d'aquesta relació amb Bach? És a dir, t'agrada la música clàssica, t'agrada
sí,
Bach?
Sí, sí, jo toco el piano des dels 14 anys, malament, perquè no ho he fet de manera professional ni molt autodidacta, però jo, des de que, el que et dic, o sigui, jo anava a la EGB llavors, i quan arribava del col·le, abans de fer els deures, m'estirava al llit, apagava els llums, em posava una de les obres o del Bach o del Mozart abans de començar a estudiar. Per mi la música clàssica ha estat ja et dic, una banda sonora, realment, de la meva vida.
Segurament molts es preguntaran, bueno, i de què va aquest llibre, que és el que ens agrada preguntar? De què va aquestes 16 notes?
Mira, tot va començar perquè vaig llegir una biografia del Bach en què s'explica la seva vida del 1685 al 1750, que resulta que l'any més important de la seva vida, l'any 1720, i per què dic que és el més important? Perquè mor la seva primera dona, la mare dels seus 4 fills, en van tenir 7, se'ls hi va morir 3, mor també aquell any, quan ella està de viatge, a més. O sigui, ell no té ni l'oportunitat de despedir-se d'ella. Torna de viatge i li diuen, la teva dona ha mort. Clar, jo vaig pensar, hòstia, aquí... Gairebé no hi ha correspondència del Bach. No hi ha... Òbviament no hi ha... no surten les notícies, això, ni res. No saps... Allò va ser un cop brutal per ell. Després passen 18 mesos i apareix al seu casament amb una noia, a més, que amb la que es porta una diferència d'edat important. Es porten 16 notes, 16 anys de diferència. Clar, amb aquest any, any i mig, què va passar? Bueno, doncs comences a mirar i, per començar, va composar una de les obres més importants de la seva carrera i, jo crec, de la música universal. Precisament el que estaves posant, el clave bien temperado, el volumen 1. Hòstia, vaig dir, això, aquest any va ser importantíssim. Llavors vaig llegir aquesta biografia i vaig veure que es saltava aquest any. Deia, bueno, i el desembre de l'any següent ja estava casat amb aquesta noia, tal, no sé què. Dic, bueno, i ningú no ha explicat què va passar allà. Vaig agafar una altra biografia i tampoc ho explicava. Vaig agafar-ne una altra i tampoc. Fins a 20 biografies.
I per què?
Doncs això li hauríem de preguntar.
Els biògrafs.
Els biògrafs. Suposo que la seva vida privada, lògicament, quan tu vas a una biografia d'una bèstia com el Bach, el que més importa...
El que menys importa és la vida privada.
Exacte. Però vaig pensar, a veure, un músic, com qualsevol artista, com qualsevol músic, la seva matèria prima són els sentiments, no? I el preludi en do major que acabes de posar, doncs precisament el que fa és comunicar moltes coses que en aquell any ja estaven passant. I em va sobtar molt que tenim la pel·li de l'Amadeus, per exemple, no? Mm-hmm. Que Mozart va ser bestial, però és que Mozart al costat del Bach era un aprenent. I em va sobtar que tinguéssim el Mozart a l'Amadeus i no tinguéssim una novel·la del Bach. Pensa que el Bach o sigui, era tan important... El fill del Johann Sebastian Bach, el Johann Christian, li va donar classes al Mozart amb 5 anys de piano. El Ludwig van Beethoven... va donar tots els beneficis d'una de les seves obres, l'Opus 55, a la filla del Bach, perquè estava a la indigència, era pobra. O sigui, tots els músics que van venir després del Bach reverencien el Bach a un nivell que dius, i són grans, eh? Et parlo del Beethoven, del Bach, del Chopin, tots. Dius, com és possible que no hagués... No...
Hi hagués una història sí. d'aquesta... I en aquest any, tu el que has fet és... imaginar-te
novel·lar o investigar i a partir d'aquí novel·lar?
Jo he investigat, tots els fets que apareixen són reals, els he reordenat, és veritat que no van passar exactament en l'ordre que jo els explico, perquè necessitava que també hi hagués un desenvolupament dramàtic de la història, i el que jo he posat de mi, en realitat, només són els diàlegs. Clar, perquè no sabem com li parlava el Bach al seu millor amic, però sabem, per exemple, que va patir la corrupció. Sabem, per exemple, que va intentar aconseguir una feina millor i el seu antic jefe el va fotre a la presó, perquè no volia que se n'anés. No hi havia una llei laboral, diguem-ne. Llavors, tot el que va patir el Bach, que a la presó va composar fins i tot una obra, va estar 27 dies a presó, i l'obra que va composar a presó tenia 27 compassos. O sigui, era un tio obsessionat per les matemàtiques. Era el moment de Leibniz, no? De la matemàtica és l'expressió de la natura, no? O sigui, és un tio que va agafar... Es va apuntar amb una societat musical, que no era secreta, però gairebé, on estaven tots els principals músics de l'època, estava Händel, estava Telemann, estaven tots els grans, i en realitat el que feien era passar-se la feina. Era un grup de WhatsApp, o sigui, estaven intentant passar-se les obres en les que estaven treballant per estar al dia de tal. O sigui, hi ha moltes coses. El llibre comença amb un duel, amb l'organista més important del moment, que és el Louis Marchand, que era com si diguessis el Cristiano Ronaldo dels òrgans. O sigui, les corts en aquell moment se'l rifaven, el volien tots. I el Louis Marchand va arribar al rei de Prússia en aquell moment, del Sacro Imperio Germánico, millor dit, i li diu, escolti, jo em puc batre amb un dol d'organistes amb el millor que tingueu. I el millor era el Bach. I el rei diu, vale, pues vindrà el Bach i demà faré un duel d'organistes. Com era un duel d'organistes? Pues que un organista li donava a l'altre una partitura i l'altre, a primera vista, havia de tocar-la. O sigui, no l'havia vist mai i pum, s'havia de posar l'orga i tocar-la. Bueno, la nit abans d'aquest duel, el Louis Marchand va demanar anar a veure on estava assajant el Bach. Que estava en una església. Perquè, clar, els òrgans aquests només estaven a les basíliques. I el tio va arribar, el va veure, i què va veure aquest Louis Marchand que el dia següent, davant del rei, no es va presentar. Va tornar cap a París. Això ha passat.
Hòstia.
Això és molt fort. Tenies el Messi i el Cristiano i un diu, hòstia, no, jo no puc batre molt.
Però escolta, t'has empapat molt.
Bueno, però ja et dic, porto anys.
Però empapant, tant que, bueno, fins i tot, ja fa una cosa el Risto Mejide en aquest llibre, que és que normalment els capítols van numerats.
Sí.
Tu no, tu els tens musicats, gairebé. Dirien que tot és una peça de Bach, cada capítol és una peça de Bach.
Sí.
Per què ho has volgut fer així?
Bueno, perquè trobo que és una oportunitat per tornar a sentir, a escoltar moltes peces.
Sí, recomanes que la gent... Comença els capítols escoltant aquestes peces?
Sí, de fet, l'audiollibre l'hem fet així.
Ah.
L'hem fet amb les peces ja sonant al principi. Perquè trobo que et posen en situació. Hi ha una cosa de la música de Bach que és que et posa en un estat mental, o com a mínim a mi em passa, que és molt diferent a les altres. O sigui, el Bach el que té és que era tan matemàtic, era tan precís, era tan perfecte i perfeccionista, va arribar... O sigui, va agafar la música al barroc. Fixa't que el barroc acaba amb ell, el 1750. O sigui, ell tanca el barroc. Ell va arribar al grau màxim de complexitat del contrapunt, que és un tipus de música que és, en realitat es fa a partir de contraposar, o sigui, posar una a sobre l'altra melodies diferents. Clar, va arribar a fer fins a 6 veus. Hòstia. Melòdiques, una darrere l'altra, o sigui, una sobre l'altra, i tot sonava bé. O sigui, és un grau de complexitat tan bèstia que no s'ha tornat a assolir, de fet.
Quan parlem de... Ja veuràs, tira això. Ell explicava al Risto Mejide que, efectivament, el 1720...
Sí.
És quan li fa un tomb la vida, perquè hi ha la mort de la seva dona. 17 mesos després, la vida li dona un tomb de 180 graus, que és quan coneix a Anna Magdalena, que és 16 anys més jove, i s'enamoren. El primer comentari que rep Bach al llibre per part d'un amic seu és: però si podria ser el seu pare.
Sí. Sí.
Bueno, és un missatge que val per totes les èpoques,
exacte,
eh? Sí. Perquè, és clar, precisament 16 notes és l'edat de diferència, s'enamoren perdudament.
Perdudament. És una... Fixa't una cosa, jo crec que la protagonista de la novel·la, i això m'ho ha dit molts lectors ja que l'han llegida, és ella. La gran protagonista de la vida del Bach...
És l'Anna Magdalena.
És l'Anna Magdalena. Per què? Bueno, si et dic, per exemple, que era una soprano reconegudíssima a l'època, amb 19 anys, també se la rifaven a les Corts. Si et dic, per exemple, que el príncep Leopold a Kuten, que és on el van contractar, el Bach, abans de contractar el Bach ja havia contractat a l'Anna Magdalena pel mateix sou. Imagina't, eh? O sigui, tens el Johann Sebastian Bach, que és el que es cull en el Sacro Imperio Germánico com el millor organista, i doncs aquesta noia, amb 19 anys, ja cobrava el mateix. És una noia que va ser educada, una dona que va ser educada amb el, pel seu pare, que era trompetista, a Weissenfels, era, doncs, amb la independència. El seu pare li va dir, tu has de tenir una professió, has de ser independent. Estem parlant del segle XVIII, eh? O sigui, no és ara. O sigui, va ser molt avançada al seu temps, i ara és quan ve el gir de guió brutal, que un dia cau a les meves mans un paper del professor Martin Jarvis de la Universitat de Charles Darwin d'Austràlia, de l'any 2011, que a través d'un estudi grafològic arriba a la conclusió que la primera peça que has posat, el clave bien temperado, el preludio en do mayor, no el va composar ell. Segons aquest paper, el va composar ella.
Hòstia. Pues imagina la relació.
Com et quedes?
Quant temps... Uau, era al·lucinat. Quant temps fa que... Quant temps van estar junts?
Van estar 20 anys, o sigui, des de l'any... Perdona, 30 anys. Des de l'any 20 fins a l'any 50 que va morir ell. I ella el va sobreviure 20 anys més, que aquesta és una altra. Ella mor ell i amb ella li retiren totes les assignacions gairebé no, ni viudetat ni res. O sigui, la deixen absolutament amb res. Els fills grans del Bach, que tampoc li tenien gaire estima, perquè ja, o sigui, era la segona, les segones núpcies, la ignoren absolutament. Ella es queda al càrrec d'uns fills que a sobre ha de col·locar a altres cases perquè ella no els pot mantenir, i a ella només li queden les seves partitures. Tot el que li arriba amb ella, quan mor el Bach, que són al canvi uns 100.000 euros d'avui, gairebé tot s'ho gasta amb el sepeli del Bach.
Ostres!
En donar-li un enterrament...
Com Déu mana.
Com Déu mana. I viu a la indigència fins que mor, amb les seves partitures. Ella podria haver venut les partitures, podria haver fet mil coses. No va fer res. Es va quedar...
Una classe d'amor bestial, eh?
Bestial.
Clar, clar. T'he dit que no parlarem del tema, no parlarem, però molta gent pot assimilar que això ho vas fer en un moment que t'anava bé fer-ho, no que anava bé personalment, sinó que la teva relació era la que era i que vas pensar, mira, com que em passa, ho faig. És això o no?
Tant de bo. A veure, per mi hagués estat molt més fàcil si hagués volgut parlar de la meva relació. Jo hagués escrit un llibre sobre la meva relació, o sobre una relació d'una persona com jo, que s'enamora d'una noia com la meva ex, o sí, el que fos. No, jo... Òbviament hi ha aquest trasfons. Al rerefons hi ha una diferència d'edat. Pel camí he descobert moltes coses que justifiquen, fixa't, justifiquen el rebuig social que hi ha cap a les parelles amb diferència d'edat.
Però en aquella època.
Sí.
I ara?
Sí. Fixa't, hi ha una cosa que es diuen cencerrades.
Cencerrades?
Sí, que surten al llibre cap al final. Estic fent una mica spoiler.
No facis però... molts spoilers,
vale,
eh?
Una mica l'haig de fer perquè s'entengui. Les cencerrades, que em sembla que en català es diuen escarallots, però no estic segur que algun oient em corregeix. Les cencerrades són uns escratxes que es feien ja al segle XVIII a les parelles quan un vidu o una vídua es casava amb algú molt més jove.
Val?
Quin era el mecanisme mental? Era, en un poble... Això volia dir que aquella persona, sobretot les dones joves, es casaven amb un viudo gran, i això no podia ser perquè la treien del mercat de la gent jove. I per què és important que estigués al mercat de la gent jove? Perquè eren conills. El que importava era que parissin. Què feien en les cencerrades? La nit de noces, amb cencerros, amb soroll, anaven i li feien un escratxe a la parella. Això va anar pujant de to. Hi ha documentats, surten al llibre, casos que el nuvi acaba al riu, o sigui, el llencen al riu i el maten. Mare. O sigui, estava ben vist que el poble sencer es conjurés contra aquesta relació. Fins i tot el primer codi penal que hi ha al nostre país ja recull, per primer cop, estan prohibides les encerrades. O sigui, es van haver de prohibir.
Jo dic que no parlarem d'això, i no parlarem d'això, però sí que vull fer-te una pregunta i anar acabant, i tot i que vull acabar amb una cosa de llibres amb tu, que és, tu com ho portes, tot això? És a dir, no el teu, tu com ho portes, perquè has estat al centre, sempre has estat al centre de debat amb tot, que si eres un antipàtic fent el que si eres un esquerp, ara que si la parella i tal. Clar, viure amb això, jo a vegades ho penso, que portar una llosa al cap, això fàcil no ha de ser. És a dir, fàcil no ha de ser. O ets molt de la pell d'armadillo, una de dues, o que tens una psicòloga o un psicòleg meravellós, o que aparents...
O tot plegat, no?
Potser. O tota la vegada. És a dir, perquè, esclar, no és fàcil, això.
No, no és fàcil. No, però et dic una cosa. Jo, mira, el Sánchez Dragó, que en pau descansi, que fa poc ens va deixar, deia una cosa que era molt intel·ligent, deia, jo no soy el polémico, los polémicos son los que polemizan conmigo, yo hago lo que quiero. Bueno, pues una mica em passa el mateix. Jo faig el que vull, dins la legalitat. O sigui, a mi tinc una frase que és lo que no es delito es envidia. Punto. Ja. I a partir d'aquí, què m'importa? M'importa molt el que pensi la gent a la que jo admiro. La gent que llegeix aquest llibre que digui, ostres, m'ha agradat. Pues si és algú que jo admiro, dic, que guai. M'importa molt la gent a la que li agrada el que jo faig. Quan rebo una crítica, que és absolutament lícit, no pots agradar a tothom, ningú no agrada a tothom, jo el que dic és... Perfecte, però si no t'agrada el que jo faig és que no estic treballant per tu. Jo treballo per la gent a la que li agrada el que jo faig. I ja està. I a partir d'aquí...
Per tant, estàs tranquil, estàs...
Supertranquil. A mi la intranquil·litat només ve quan entra a casa. Quan entra a casa. I jo, afortunadament, sortosament, tinc un entorn familiar i molt tranquil.
Ja portes més de 10 llibres, aquesta és una altra història. La gent pot dir, mira, no, és que amb la conya. Això és el teu hobby? O comença... Jo sempre t'explico que el meu estimat Rafael Nadal va ser director del periòdico, un periodista i un analista impecable, un conversador únic, i un dia li vaig preguntar, escolta'm, tu ja no ets periodista? Ja... No, jo ja he deixat de ser periodista. Jo sóc escriptor. Tu algun dia et planteixes la possibilitat de dir jo seré escriptor i deixaré tot l'altre?
Absolutament sí. Jo el meu hobby és la tele, de fet. La meva professió és escriure. El que passa que no cobro el mateix per escriure que per estar a la tele, però el meu hobby és la tele. Si jo faig alguna cosa bé, si és que la faig alguna cosa bé, penso modestament. És escriure de la meva manera i amb el meu estil perquè és el que m'apassiona. Llegir i escriure. Són les dues coses que em passaria fent aquestes dues coses la resta de la meva vida. I sense fer res més.
I ara, per exemple, ara estàs, que és el Chester. El Chester el tens acabat tots o no?
Sí.
Aquesta temporada està molt bona, Chester,
Sí, gràcies.
Què tens ara? Et queda molt Chester encara o no?
No, ja està. Ja s'han emès tots.
Hi haurà nova temporada de Chester?
Sí.
Val, estàs amb el...
Todo es mentira. Que és el diari.
Que això, avui, per exemple?
Avui presenta la Marta Fritsch.
Val, fins tot el cap de setmana per Sant Jordi estàs aquí firmant.
Exacte, sí.
Val. I estic convençut, perquè l'última vegada que vas venir ja parlaves d'un llibre sobre Bach.
Sí, bueno, de fet, perdona... Ho vaig dir per primer cop a TV3, a l'últim fax, que em van convidar, i al sortir d'aquell... Tu no te'n recordaràs, però al sortir d'aquella entrevista... Em vas enviar un missatge.
Em vas dir,
quan el tinguis, passa-me'l.
Passa-me'l, sí.
Doncs aquí el tens.
Joder, i això vol dir que ara estàs fent alguna altra cosa, ja, o no?
Bueno, Got Talent és la tercera pota que em falta, que és una cosa que em diverteix.
És molt divertit.
És molt divertit, és molt familiar, és un programa molt blanc.
Està molt bé.
I cada cop m'ho passo millor, a més. O sigui, ja no... Si tu mires com faig de jurat avui i com ho feia fa 12 anys, no té res a veure.
Ah, però vamos.
Exacte. M'ho passo molt bé. Són les tres, diguem-ne, els tres formats on jo participo més ara. Ara, el que faré ara al juny, quan acabi l'última gravació de Got Talent, el juliol i l'agost, normalment el que faig és retirar-me amb la meva família, els meus fills, i escriure.
Ja saps per això de què anirà?
Sí.
Endavant.
Uf. És que... T'ho diré, però és que tinc una idea molt clara, una altra història que no s'ha explicat.
També de música clàssica o no?
Té a veure amb la música, i també al·lucino que ningú no hagi explicat, per això no t'ho puc dir encara. Però és el mateix que em va passar amb el Bach.
Quan se't veu una cara de felicitat és quan parles del llibre.
És que és la meva vida, Jordi, és la meva vida. sigui, jo reconec... Una cosa és per quina cosa et fas famós i una altra cosa diferent és per quina cosa t'apassiona. No sempre coincideixen.
Ja.
Sigui, jo m'he fet famós...
Escriure és una meravella.
Sí, i la relació que tens amb un lector és 10.000 vegades més intensa que la que tens amb un espectador.
Sí, perquè ha anat a buscar el teu.
Sí, i ha passat hores amb tu, amb la intimitat.
I per què ho deies, això, i per què ho vas escriure, encara que sigui ficció? No, és meravellós.
A mi, Sant Jordi, que, com dius, o sigui, em passaré 7 hores, aquest Sant Jordi, 5 anys, 7 hores.
Bueno, fota't.
Ja, si estic encantat. O sigui, jo arribo a casa aquell dia esgotat, amb la mà que ja no puc ni escriure, però penso, hòstia, quina avalanxa de gent, de carinyo, d'això, d'anècdotes, perquè tu saps el que escrius i quan ho escrius, però no saps quan l'altre l'està llegint, i a on, i en quina situació, i com els hi canvia, el que sigui.
I el que t'explicarà gent de Bach.
Exacte. Bueno, aquesta és una altra cosa. És una heretgia el que jo he posat aquí. El que t'he explicat de l'Anna Magdalena, sí, està rebutjada per tots els experts de Bach. Sí, tots els experts de Bach, els guardianes
de les essències de Bach.
De les essències ho rebutgen. Clar, perquè si tu acceptes que l'Anna Magdalena va ser part, no va ser una musa passiva, com ens agradaria, bueno, els hi agradaria a ells, no, va ser part activa la seva producció musical, home, hi ha molta gent que s'aixeca i diu, escolti'm, això no pot ser.
Esto no puede ser.
Exacte. Llavors, això, jo crec que és tornar-li d'alguna manera a l'Anna Magdalena en justícia el que podria ser seu. De fet.
Aquest diumenge vendrà per Sant Jordi el que vulgui més, 16 notes a la nova novel·la de Risto Mejide, que avui ens ha vingut a presentar aquí al món a RAC.
Escolta, Jordi, gràcies per aquesta entrevista.
Per què?
Perquè és la primera vegada que em fan aquesta entrevista. T'ho agraeixo.
Home, és que ha ningú te la farà igual.
No, ja saps.
No, perquè és que fes el
gràcies.
Que vulguis tu.
A tu. Gràcies.
Gràcies, Risto. Ara tornem de seguida.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté. La perplexitat, de Jordi Graupera. Un assaig autobiogràfic des del cor de l'imperi nord-americà. La perplexitat, un llibre de destino. 2018, Prades, Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
Saps a quines deduccions i desgravacions tens dret en la declaració de la renda? Truca a Legalitas. Els seus advocats fiscalistes t'ajudaran. 900-106-08. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
Hi, everyone. Do you want to have the best summer ever? Doncs t'esperem a l'English Summer, les colònies d'estiu en anglès més emocionants que viuràs mai. Mira com sonen. Informa-te'n a EnglishSummer.com. English Summer. Learn having fun.
Sabies que l'explotació de la torba emet més del doble de CO2 que tot el trànsit aeri del món? Per fi pots cuidar les teves plantes reduint la teva empremta de CO2 amb Vital Garden, el substrat sense torba que gràcies a la seva formulació ofereix el màxim desenvolupament de les plantes protegint el planeta. Vital Garden.
Hi ha pobles que toquen la fibra de manera evident, però n'hi ha un que té l'ingredient perquè facis possible un munt de llocs increïbles només amb la teva ment.
Calonja, poble de llibres. Vine a celebrar el Sant Jordi amb parades de llibres, roses, espectacles, signatures d'autors, música i molt més.
El 22 i el 23 d'abril, vine a Calonja. Més informació a pobledellibres.cat.
Tens casa amb jardí o piscina? Transforma-la amb Abrisud. Vols cobrir la piscina o busques una pèrgola bioclimàtica on relaxar-te? Abrisud té la solució.
Visita'ns. Estem a l'Avinguda de la Fama 7-9 de Cornellà. Sortida 15 de la Ronda de Dalt.
Abrisud. Dóna vida al teu exterior.
Estàs trist? Decaigut? Desanimat? Pots seguir queixant-te de la vida o fer alguna cosa per canviar-la? Prozafran és el teu millor aliat per ajudar-te a tenir un funcionament psicològic adequat i equilibrat. Prozafran és 100% natural. Demana Prozafran a la teva botiga de dietètica, herbolari i per a farmàcia de confiança. Prozafran, un producte d'Enzime Savinco.
Que aixequi la mà qui necessiti un Carib.
Aprofita la setmana del Carib de viatges al Corte Inglés. Aconsegueix el teu Carib i gaudeix de Punta Cana, Riviera Maya, reserva sense despeses de cancel·lació i si trobes un preu millor, te l'igualem. Consulta les condicions. Si necessites un Carib, ara ho tens fàcil amb viatges al Corte Inglés.
El 25 de maig de 2006 es va celebrar per primera vegada a la història el Dia Mundial de l'Orgull Friki. A veure, si fins i tot l'Orgull Friki té un dia, tu també te'n mereixes un, oi? Amb mi dia de l'11, tria la teva data especial i juga-hi. Cada dia per un euro guanya fins a 3.000 euros. Mi dia, el sorteig més teu. I recorda, un de cada cinc toca.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
En un moment determinat, tu també cites Paco Ibáñez. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Saps que Núria Espert et cita en aquest gran espectacle que es veu al Romea Romancero Gitano?
Ui!
Perquè la ràdio és així.
Jo vull Paco Ibáñez, el lápiz i el paper.
3:15. Com es dirà el nou festival que es farà als Jardins de Pedralbes de la ciutat de Barcelona? Es dirà Les Nits de Barcelona. És el nom d'aquest festival que organitza la promotora Clippers Life i que es durà a terme entre el 27 de juny i el 26 de juliol. I entre els noms del cartell qui destaca aquest que estem escoltant, Tom Odell. Saludem el director de Les Nits de Barcelona. Hola, Juli Guiu, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal?
Molt bé, molt bé.
Les Nits de Barcelona, eh?
Sí, Les Nits de Barcelona... al Palau de Pedralbes.
Sí. Veu triar aquest nom per algun motiu concret?
Sí, evidentment, perquè hi havia altres registres realitzats, hem estat donant-li voltes i vam dir, escolta, que busquem coses diferents i vam dir, cony, Les Nits de Barcelona. Volem crear Les Nits de Barcelona. Uh-huh.
De quin aforament estem parlant, Juli?
Estem parlant de dues fases. Estem parlant de 30 concerts. Hi haurà 10 concerts en els jardins, o sigui, no en l'auditori. O sigui, hem diferenciat, perquè ens entenguem, dos escenaris o dos espais. Els 10 primers, que comença el 27 de juny i acabarà el 6 de juliol, aquests es realitzaran als jardins.
Que aquí, aquí quanta gent hi cap, aquí, aproximadament, Juli?
800 a peu.
800 de peu. Val, aquest serà a la primera part del festival. 10 nits. I llavors, a partir d'aquí, anem ja a l'auditori, que és l'auditori on s'ha fet històricament el festival, que
sí, però hem canviat coses, però sí. Seria el mateix espai, perquè ens entenguem.
Val, i
mateixa ubicació. Val. Ubicació.
Val. I estaríem parlant, aquí hi ha molta més gent, no?
2.400.
Déu-n'hi-do.
I aquí en fem 20 seguits.
Va. Ara escoltàvem Tom Odell, que sens dubte serà un dels caps de cartell d'aquest festival, de Les Nits de Barcelona, però qui donarà el tret de sortida serà el compositor i cofundador de la banda Charango, que és en Sergi Carbonell, el pròxim 27 de juny.
És un estís i divers, tot el món que ens envolta, som trossets de molts llocs.
Però aquest cofundador de la banda Charango i compositor en Sergi Carbonell li seguirà Sara Roy, De la Fe i les Flores Azules, Els Búhos, Els Amics de les Arts, Lil Dami o Mariona Escoda. Això és donar cabuda als talents musicals del país, que ha sigut una prioritat, Juli?
Ha sigut una prioritat per una banda i també està marcat pel concurs que hem de seguir, però sí, evidentment ens va agradar molt quan vam analitzar les bases del concurs i vam dir, ens va encantar la manera de fer-ho.
El concurs, què deia exactament les bases del concurs? Que havia d'haver-hi un nombre de música en català?
Sí, evidentment, sí, un nombre de música en català, artistes emergents, úniques actuacions a Catalunya, etcètera. Sí, estava molt ben parit, la veritat.
També passaran per Les Nits de Barcelona noms com Antonio Orozco, Alice o David Bisbal. Suposo que tenint en compte el poc temps que heu tingut, dissenyar la programació d'aquest any ha hagut ser molt complicat, no?
Sí, bueno, sí. El que passa és que tenim tantes ganes que la gent li ha dedicat 24 hores tot el meu equip a ser tornat boig perquè això sortís. Mm. Però sí, ha sigut complicat, la veritat és que sí.
També hi podrem veure una estrella llatina d'èxit mundial com Sebastián Yatra, que actuarà l'11 de juliol. Però a les nits de Barcelona també hi ha lloc pel rock, el que portaran Molotov, els mexicans, el 13 de juliol. I un músic que es prodiga molt en tots els festivals, que és aquest, el del violí, l'Ara Malikian, que em vas dir un dia que sorprenentment tenia molt públic aquest home.
És realment impressionant com funciona i en el nivell que on està. Però sí, és diferent. T'haig de dir una cosa, que ja l'hem comentat. Cada persona que el veu s'enamora. És un imant. És un imant. Mm.
Estem parlant d'Ara Malikian, però també hi haurà Diego El Cigala, que celebrarà el 20 aniversari del disc que va gravar amb el pianista cubà Bebo Valdés amb la gira de 20 anys de Làgrimes. En aquestes nits de Barcelona també hi actuaran Taburete. Perdí la fama en un cabaret. Se han olvidado a que huele la luna. I els Morat. Nunca te vayas, que quiero salir con vida. I també espectacle familiar, per exemple, amb The Simba Kiara, un tribut al rei Lleó. Quan es posen les entrades a la venda, Juli, del festival?
Demà a les 10 del matí a través de la web del festival i a través de Clippers Live.
Val. Per cert que en aquest espai, els que recordem el Palau de Pedralbes, hi ha una entrada i allà una mena de grans jardins i convivia, també hi havia molta restauració. Tot això continuarà existint?
Bueno, tot això hem fet molts canvis. Evidentment l'espai és el que és. I la ubicació és la que és. També hem tingut dins aquest concurs que mencionaves abans unes restriccions, llavors ho hem modificat bastant, però sí, evidentment hi haurà un village amb una restauració important, amb restauradors de primeríssim nivell, com són De Leito, Casa Cao, Casa Pepe, Camarasa, El Nomo, El Sauleda, Cal Blay Foods, o sigui que realment hi haurà una oferta molt àmplia, però sí, diguem-ne que on realitzarem la primera part dels 10 primers dies que dèiem abans és on serà la restauració. Hmm.
Doncs escolta'm, enhorabona. Esperem que sigui un èxit. No serà per festivals, el país. Déu-n'hi-do, tots els festivals de música que tenim. Quantes ganes tenim de festivals en aquest país,
Però això està bé, això està bé. Vam dir que és un país molt ric, molt, molt ric en cultura. Sí. Jordi, sí. Molt, molt ric.
Ja. Escolta'm!
Tell me.
Has vist el vídeo del Madrid o no? No, et preguntaré, no, com que clar, Juli Guiu, no, de les seves hores mortes no fa llibres com el Risto Mejide, joder, si el vicepresident del Barça t'ha de preguntar. Has vist el vídeo, no?
He vist el vídeo, sí.
I què et sembla?
Ja has vist el comunicat del club, però evidentment, com a títol personal, em sembla la cosa més vergonyosa que es pot fer en la vida.
Tu creus que la relació...
Com crec que opina tothom que té dos dits de front.
Ja... ja sé que ahir a Tebas li van preguntar pel Messi, ja sé que em diràs que això no toca, ja ho sé, però sí, i fixa't que et dic que sí, perquè tu ets una part important en un tema de màrqueting, que és el teu negociat, és a dir, a nivell de màrqueting, la tornada de Messi seria una bona notícia pel màrqueting del Barça?
Sí, evidentment seria una bona notícia, no les xifres que has vist i que s'han publicat, però evidentment sí que seria una grandíssima notícia.
Perquè Messi, perquè ens entenguem, més enllà de la vessant futbolística, la tirada de màrqueting que té continua sent bestial?
Sí, no, estem parlant, segueix sent el futbolista número 1 del món, sense cap mena de dubte. Ara Haaland igual una miqueta, però no té la tirada de màrqueting que té Messi. Clar. I a la ciutat de Barcelona amb tot l'argentí que existeix, i, bueno, pues sí, és evident. És evident que aquesta tornada seria un efecte positiu dins del món del màrqueting. Això no vol dir que torni, No me n'interpreteu el que estic dient.
Bueno, clar, aquí haurà de veure el fair play i el nivell econòmic de tot plegat, esclar.
Correcte,
no?
Tu ara m'has preguntat.
Això sí, no, clar. No,
a
home.
Nivell màrqueting ingressos, jo dic sí.
Home, és com si et pregunto ara tu, Juli, tu creus que a Javier Tebas li interessa que Messi torni a la Lliga Espanyola? Quina seria la resposta?
No, per suposat. I seria molt burro que no ens ajudés. Si es produís...
Sí, home, sí, ja t'entenc.
Aquest acord, ja m'entens.
Ja t'entenc. Escolta'm, per cert, com ha anat el ticketing de l'any? Perquè el diumenge suposo que hi haurà un altre sold out, un altre top venut al Camp Nou. Per tant, m'imagino que des del punt de vista de ticketing el Barça està en un moment molt bo.
Bueno, estem fent rècord. I diumenge estem amb 87.000 i crec que podem arribar als 92.
Déu-n'hi-do, el dia Sant Jordi, amb un partit d'ara, això sí, un Barça Atlètic de Madrid.
Sí, fi... és una molt, molt bona hora, que això vam parlar-ho, és una superbona hora. La gent ve amb famílies, està molt bé. Les 4 i quart, les 6, són hores molt, molt bones pel ticketing.
Una abraçada molt forta, Juli, que sigui tot un èxit aquest nou festival a Pedralbes, que es dirà Les Nits de Barcelona. Juli, una abraçada. Fins ara.
Moltíssimes gràcies.
A tu, fins demà. Adéu.
Merci. Adéu.
Va, que us emporto una de grossa, i és que aquest any el sorteig de la grossa de Sant Jordi tindrà lloc el dijous 27 d'abril i podeu guanyar fins a 2 milions d'euros. El preu del bitllet és de 5 euros i el podeu comprar en els punts de venda habituals i també còmodament des de casa al web de Loteries de Catalunya. No espereu més i feu-vos amb l'oportunitat de guanyar 2 milions d'euros. Ah, i ja sabeu que Loteries de Catalunya destina tots els seus beneficis a programes socials a Catalunya.
Hola, què tal, com estem?
Doncs mira, estic avui una mica cansat, però bueno, se m'ha passat ràpid avui el programa.
Ha passat ràpid, el dijous és un
dia
que...
Sí, m'ha agradat molt conversar amb el Risto, amb el Sala Martín, m'ha agradat molt ara amb el Juli, que parlant del Barça també, de música...
I de música, del Festival de Pedralbes.
No, és els Jardins de Barcelona. El Festival de Pedralbes va aquest any a Poble Espanyol.
Ah, val, perdó.
Dialing.
No. No, sí, el que has dit era això, era correcte. Bueno, en fi, de música i d'esport i de tot això que estàvem parlant. Molt bé, i el dijous és un dia que t'agrada, perquè no és el dimecres i és previ al divendres, que és un dia que ens provoca bones sensacions. Hem parlat d'això avui a les 7, eh? I, en fi, aquí estem. Molt bé. Què, faig el diàling?
Sí,
et sembla bé?
Sí,
perquè tenim la menció que hem fet tot just fa una hora, de fons també se sentien uns grans efectes de so.
Amb Front Pro, protegeix el teu gos de puces i paparres durant almenys 30 dies. Front Pro.
Perdona?
Front Pro.
Vols parar-nos, Tomàs?
Vamos ahora con una rata que causó conmoción.
La rata és perquè has dit dos cops a la Neus Tomàs i això vol dir que no era la Neus Tomàs, que ja ens coneixem. Qui ho ha fet, això?
La Neus Tomàs.
No m'ho crec. I ella no s'ha queixat, perquè és una senyora molt elegant.
Ara faràs una cosa. Veuràs, ara el Nieto tirarà, apretarà el botó de la gravació que ha fet abans. Que ha gravat el gos, eh? Espera un moment.
D'acord.
Apreta, eh?
Ah, eres tu.
Com que era jo?
No, qui era? Tu hi eres.
Martí.
T'espero que no sé qui ha fet el soroll.
Estaves molt concentrada.
Jo estava amb el paper davant, mirant el paper.
Què fas?
Bueno, va, què? Tires algun tall o no?
Sí, un tall del versió. És l'Ernesto de Kaiser, que ahir va explicar quin és el seu tango favorit.
Y podemos cambiar por un tango que es mi tango preferido. Se llama Los Mareados.
Los Mareados.
Un tango muy, pero muy, muy romántico. Empieza así, rara, como encendida, te vi bebiendo, loca y fatal. No sigo.
Bravo.
Muy bien, l'he editat jo. Has vist que ben fet? Hem fet allà uns d'allò.
Què
vols, el tercer o el quart tall?
Tu allà, el que sigui.
Doncs la Marta Cailà, que també llegia una menció, el versió.
Sobre la història del Real Madrid i el Real Madrid i les seves coses per Vane Capello,
En qualsevol cas, si voleu anar a casa SEAT a veure aquesta primera edició de la graella, el que heu de fer és inscriure-vos. El que heu de fer és inscriure-us.
A qui nadie te va ajudar?
El que heu de fer és inscriure-us.
Aleluia.
En fi. Ai, mira, si són les 12, tu,
sí,
jo ho deies aquí.
I demà què?
Bueno, Glòria Serra, Ernest Folk, Cris Puig, Jordi Bosch, el Xavi Puig, el Fermí Puig amb la pilota a l'olla i els sonats que esteu a l'última hora del programa.
Ole, ole!
Vinga, vinga. I la Bolls, com sempre. Gràcies per la vostra companyia i per la vostra confiança. I fins demà a les 6 en punt.